era tot fictici, no? El que resumia la meva vida, diguéssim. Jo tenia moments esporàdics de felicitat, però sabia que tot l'altre era un infern.
Al voltant de 13.000 catalans comencen un tractament per addicció o drogodependència cada any. Segons el Sistema d'Informació sobre Drogodependències de Catalunya, el 21% dels casos se situen a Barcelona. Gairebé 1.600 barcelonins estaven en tractament per alcoholisme i més de 600 per addicció a la cocaïna l'any 2014.
Dius, és un infern això. Hòstia, ho haig de deixar, però ho tornes a fer. Això et dura després, o sigui, dura un moment i després ho tornes a fer.
En Pol té 27 anys i en fa 10 que consumeix drogues. Als 17 anys va començar amb el cannabis. Poc a poc va anar augmentant la quantitat en forma de cigarretes fins que als 25 anys va topar amb la cocaïna. A partir d'aquí, la seva rutina va començar a girar entorn al consum d'aquesta droga que el feia viure en una realitat paral·lela.
Feia qualsevol cosa, no, per consumir. Jo em llevava i ja, o sigui, jo m'anava a dormir, per exemple, acabava de treballar a les 12 i com que consumia, doncs m'estava fins a les 2, 3 o 4, saps? I sabia que a les 8 del matí hi havia de tornar. Doncs imagineu-vos el rotatori, no? Era un tot el rato anar doncs, a remolc d'això, no? I jo ja em llevava a dir, hòstia, aviam com aconsegueixo diners per anar a consumir. Clar, jo arribava a casa, doncs, a vegades la meva parella m'esperava desperta i tot, però era un no viure, vull dir, amb la meva parella, la relació. Jo tenia una relació de 6 anys, en qual es va anar degradant, sí que el consum al final va tenir molt a veure. La meva vida es limitava al consum i ja està.
El niño quiso conocer y nadie supo responder. El niño no encontró el cariño que él creía merecer.
En Pol no treballava, cuidava la seva mare i no va acabar els estudis de batxillerat. El suïcidi de la seva mare va suposar un cop decisiu en la seva vida. Poc després va començar a treballar al restaurant del seu pare, a Granollers, on les noves amistats el van conduir a consumir cocaïna.
Un hilo muy fino, no ve a nadie detrás en su defensa, entonces piensa que 10 golpes por un beso no compensa.
L'informe del Sistema d'Informació sobre Drogodependències de Catalunya de 2014 ens diu que, a excepció dels consumidors d'heroïna o cannabis, la majoria de drogodependents que han començat un tractament durant el 2014 estaven treballant. Com era el cas d'en Pol, el 37% dels toxicòmans tenen una feina durant el consum. Només entre un 2,5% i un 7,5% dels homes consumidors tenen estudis universitaris, i entre un 4% i un 17% de les dones consumidores també tenen estudis universitaris. La gran majoria es queda amb el graduat d'estudis secundaris obligatoris. És només en el cas dels consumidors i consumidores d'heroïna quan el nivell d'estudis baixa i la majoria es queden en els estudis primaris. En Pol, però, va tenir la sort de conservar un bon amic que li va recomanar acudir a la psicòloga de l'Associació d'Ajuda als Toxicòmans de Barcelona, que treballa amb toxicòmans des del 1981. La directora de l'associació, Marta Morral, explica la importància de tenir un lloc on acudir i distanciar-se del carrer.
Es va fer amb la idea de rehabilitació a les persones amb problemes de drogues, i en aquell temps la droga principal era l'heroïna. L'heroïna ha sigut molt diferent del que és la cocaïna, dels canutos, com bé sabeu, de les altres substàncies que tenen altres tipus d'efectes, no? Però llavors vam començar nosaltres amb l'heroïna i vam començar amb una comunitat terapèutica. Va ser un projecte d'un doctor que precisament havia estat subdirector a la clínica psiquiàtrica de Santa Coloma, i ell va ser el primer que li van anar a persones joves, i per això sempre ens hem dedicat bastant a la drogodependència juvenil. I aleshores doncs, ell va veure que era necessari fer algun tipus potser de comunitat terapèutica que s'estaven fent per Europa.
Hay que joderse y verse reflejado en el morado de aquellos chicos nuevos que ara creen que innovan por drogas meterse.
No hem de perdre de vista que és un gran negoci, és un mercat importantíssim de diners, que va al costat de la prostitució i que va al costat de les armes, i que estan totes implicades, perquè a vegades, si mires, ja són armes, drogues, prostitució, abús d'infants, abús de gent, immigrants aprofitant-se d'ells per fer els trajectes, i a més, és un abús. I tot va amb el mateix paquet, diners. Aleshores, un gran mercat. Quan es queden sense que sembla que baixa, per exemple, l'heroïna, ha de sortir una altra droga més forta que una droga que doni diners, una altra substància, perquè és un mercat. La qüestió és no quedar-se sense mercat.
He visto a demasiados caer,
en centros encerrados, enfadados con su propio ser. He visto a demasiados caer, enterrados bajo el suelo y que jamás van a volver y
encarnar. Va arribar un dia on jo vaig trucar i dic que em vull ingressar. No, però és que no sé què, dic no, dic que em vull ingressar, perquè no et veus el cor. Veia la desesperació del meu pare i l'angoixa, la tristesa de la meva parella, vaig dir prou. Prou. En un moment sí que el que em va fer decidir potser era per mi, no? De dir, tu no ets això. No t'ho mereixes, això.
Per en Pol, l'ingrés de l'associació va ser un moment molt dur, però fins i tot la seva parella havia quedat en un segon pla per darrere de la droga. Tot va començar amb una setmana de desintoxicació física en un pis aïllat de Terrassa, on es poden tractar les addiccions amb medicació o sense. En Pol ho va superar sense i va passar al centre residencial per recuperar part de la seva personalitat tapada per l'addicció. També per aprendre a viure de nou en societat.
Et marca de per vida. I et dic que és un canvi molt gran a la meva vida, això. És molt... Vull dir, era això o res. I sort, això n'he tingut. Que a mi em va tocar viure una cosa amb ma mare que és molt gran. O sigui, és molt forta, clar. Jo, ma mare jo l'havia portat, l'havia trucat a l'ambulància perquè vingués a casa, amb intents de suïcidi i tot, no? I sento que he perdut, que m'he perdut coses molt importants en la vida d'una persona normal, que és una etapa molt important, no? La que tens des dels 14 fins als 25, posa-li. I sé que m'he perdut, però sé que en tinc moltes a guanyar ara, no? I que no mai és tard.
Va estar internat durant uns mesos a Igualada, on va recuperar rutines diàries, com ara dutxar-se cada matí, fer el llit, parlar amb els companys de pis i fer sessions de teràpia en grups reduïts cada dia. En aquest centre, els interns s'hi estan fins que els consideren capaços de sortir al carrer i superar les ganes de consumir. És quan comença la feina al centre de dia de l'Hospitalet de Llobregat. Allà, en Guillermo és la persona responsable de fer teràpia entre els interns. Treballa amb ells cada dia i, a través d'un tractament psicoeducatiu, coneix millor que ningú el seu comportament i les seves reaccions durant la verdadera readaptació a la societat.
Tarda mucho tiempo en terminar de asumir que de verdad tienen un problema de adicción, porque es una idea bastante costosa a nivel psicológico, aceptar que uno ha perdido el control de sí mismo y que lo que durante mucho tiempo supuso que tenía la capacidad como para poder regularlo, aunque cometiese excesos, en un momento dado hay que aceptar la idea, y es una herida narcisista, de pensar de que uno no se maneja a sí mismo. Muchas veces vienen a un centro porque el entorno, la familia, o se encuentran con circunstancias que realmente les hacen tomar una decisión, que son medidas judiciales, alguna enfermedad, un límite muy estricto por parte de la familia que ya no aguanta más y le dice, mira, si no te podemos sostener, o sea, te vas de aquí.
La psicòloga experta en addiccions, Mercè Lombarte, explica que la toxicomania, a més, sovint va lligada a malalties mentals com l'esquizofrènia, depressió i altres trastorns socials, que si no es tracten dificulten l'èxit de la teràpia. En el tractament, però, no només compta el drogodependent, hi juguen altres factors.
La toxicomania no és una cosa individual, sinó també està dintre d'un context, el context familiar, el context social, el context global, no?, d'aquesta persona. També a l'hora de, després a l'hora de deixar la toxicomania, també això s'ha de treballar en tots els àmbits, no es pot treballar només individualment, sinó que s'ha de treballar amb la família, a la societat, després la inserció va a totes les àrees.
La cocaïna és la droga més present a Barcelona, exceptuant el tabac i l'alcohol, socialment acceptades i de fàcil accés. El 81% de les persones que inicien un tractament motivat pel consum de cocaïna són homes, només el 18% són dones.
Per què entren en drogues? Evidentment, entren en drogues per una falta de personalitat, de poder ser ells mateixos, de poder desenvolupar-se amb el seu àmbit, no tinguin que buscar altres horitzons o tal, que a vegades són inalcançables, no es pot arribar, i que en canvi obliga molt el tipus de vida, o obliguen molt també els pares, adonant-se. La qüestió és que la persona no es troba ben bé ella mateixa, és evident que no pot assolir el que necessita una persona per desenvolupar-se. Generalment ells dintre d'un volgué ser quelcom, jo vaig entrar perquè vaig voler. No. Vas entrar perquè tenies unes característiques idònies per entrar-hi.
No deja de pensar que hubiese sido la vida de este chico si en vez de a los 13 años empezar a fumar porro y haber estado así y haber interrumpido el colegio y haberse frustrado con todas estas cosas, hubiese podido tener a alguien que lo hubiese orientado y ayudado y parado los pies en determinado momento como para decir, no, mira, si no vas a ningún lado, ¿no? Pero hay gente que le ha faltado esa referencia, ese apoyo. Nadie se hace adicto porque su vida era hermosa y de golpe quería que fuera todavía más bella, ¿no? Estamos hablando de gente que ha tenido situaciones estresantes, en algunos casos traumáticas. Normalmente cuando cuentan sus historias, detrás hay una historia de algún desorden y de alguna disfuncionalidad en ese sentido.
La vida d'en Pol no era fàcil, però en l'última fase del tractament ha aconseguit posar ordre a tots aquests factors externs i interns que el duien a consumir. Ara va al centre de dia dos cops per setmana.
El més dur... El més dur pot ser tornar-me a trobar a mi mateix, sentir-me bé, o sigui, tornar a trobar al·licients a la vida, o sigui, l'alegria en petites coses, tornar a trobar, saps, trobar-li el sentit a les coses, treure profit a les petites coses. Hosti, no ho sé, plans de futur per mi ara és com dir, ja que sé, no puc veure així, no haig de mirar-ho així de moment, no? Sí que tenir ganes de fer coses, sí, però plans de futur no, jo haig d'anar ara molt al dia a dia també, no? Sé que haig de treballar per guanyar-me moltes ara, sé que n'he perdut moltes, sé que no me n'he guanyat moltes abans, no? Sé que he deixat de guanyar-me coses que on jo podria haver-me guanyat i no he estat allà, no, per guanyar-me'ls, però que he perdut coses, no, al contrari, n'he guanyat moltes. Sobretot ja et dic, el tracte amb el meu pare i amb els meus amics i... Però bueno, és una lluita personal, on ells tampoc hi són. No deixes de ser tu mateix aquí.
Segons dades de la Generalitat, el 83% dels drogodependents que comença un tractament en surt desintoxicat, però la psicòloga Lombarte insisteix en que la desintoxicació no és una cura.
El tema de la toxicomania, doncs, és un tema que no es cura, no es curable con garantía absoluta, pero sí remisible durante periodos largos, a veces indefinidos. ¿Vale? Aquesta seria la definició. Una persona toxicòmana, clar, hi ha moltes maneres de veure-ho, però jo sempre dic que és una malaltia crònica.
Però en Pol, com molts altres, ara és optimista.
Si tu vols curar-te, et pots curar. Si tu vols rehabilitar-te, pots rehabilitar.